Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Jaume Dulsat, cap de llista de Junts per Lloret, presenta en públic la seva candidatura per revalidar l'alcaldia a les eleccions del 26 de maig. Jaume Dulsat ha assegurat davant dels més de 400 assistents al Teatre de Lloret que tenen un projecte de ciutat sòlid, amb experiència, però que també compta amb la incorporació de gent nova. A la llista hi figuren noms de pes, com Albert Robert i Jordi Sais, que ocupen els llocs 2 i 4, respectivament. S'integren cares noves com Anna García Castany, que va de número 3, Marina Nicolás, que se situa en el 5è lloc, Xavi Flores en el 6è i completen les primeres 11 posicions Susana Riera, Jordi Costa, Mercè Serrano, Romà Ribas i Romà Codina. A continuació hi figuren Laia Garriga, Maria Antònia Batlle, Dani Canals, Cristina Fornaguera, Jordi Ribas, Vicky Serrano, Josep Subirós, Idoia Saracíbar, l'exalcalde Jordi Martínez i, per últim, l'exregidor de Turisme en aquesta legislatura, Joan Gou, que completa els 21 membres. En l'acte, l'alcaldable de Junts per Lloret ha remarcat l'obra de govern dels propers 4 anys en la construcció d'un centre sociosanitari, l'impuls d'un hotel d'entitats, convertir el castell d'Amplaja en titularitat pública, millorar les comunicacions amb Lloret amb la prolongació de la C32 i la futura ronda de la Costa Brava Sud. D'aquí uns minuts recuperarem les paraules de Jaume Dulsat, moments després de donar a conèixer els integrants del partit. I si, com hem dit, ahir es va fer publicar la llista de Junts per Lloret, avui també es presenta la candidatura d'Esquerra Republicana i ho farà amb la presència de Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, i demà es presenta la candidatura de Força Lloret, encapçalada per Lluïsa Valtrons. Amb política i parlant d'eleccions, obrim el Bon dia, bona hora d'aquest divendres 5 d'abril, però també tenim altres temes. Eduard Lanzas, bon dia.
Hola, bon dia, Maria, bon dia a tothom. Doncs avui sabrem detalls del Campionat Internacional de Tars, que se celebra fins diumenge a Lloret amb prop de 3.000 participants. Entrevistarem un dels organitzadors, Alejandro Álvarez. I també que cap de setmana l'equip femení del Club Hoquei Lloret té la primera oportunitat per aconseguir la salvació a la Divisió Nacional Catalana. En parlarem amb l'entrenador Xavi Albet. Després repassarem la resta de partits i competicions del cap de setmana. A la segona part ens centrarem en la Festa de la Cultura Lloretenca, que serà aquest diumenge a la tarda, en què el més esperat i secret és el guardó Sagavina, a més dels premis literaris, els blocs de viatges, el Joan Llaveries de contes i el reconeixement als escriptors. Tot plegat ho comentarem amb el regidor Albert Robert. I després recordarem tots els actes de l'agenda del cap de setmana, que no són pocs. Hi haurà, entre d'altres, la presentació del Festival Lloret Negre, la Festa dels Tres Toms, el concurs de pintura ràpida o la Festa Solidària de l'Associació Pas a Pas.
Doncs això és el que ens ha de portar fins a les 9 del matí i també tindrem en Miquel Bernis amb el temps i repassarem el que diuen els diaris per posar-nos al dia de l'actualitat general. Comencem el Bon dia, bona hora. La producció, Rosa Giral i Moisés García. I aquí acompanyant-vos en directe hi som Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs, com us dèiem, en Miquel Bernis ens ofereix la informació del temps i, com cada divendres, especial atenció per saber com es presenta el cap de setmana. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest divendres ha començat amb glaçades i amb un ambient fred a la selva, temperatures fins i tot sota zero, per exemple, a Vilobí d'Onyà, i que s'han acostat o han rondat al voltant dels 0 graus en molts sectors interiors de la selva. Avui esperem que el dia sigui altre cop bastant hivernal, perquè entrarà el vent de Garbí amb força a partir de mig matí i migdia, i això farà que la sensació de fred es mantingui força alta. A més, els núvols aniran a més amb el pas de les hores i, de fet, aquesta tarda i vespre arribarà una tongada de xàfecs que, sobretot, afectarà comarques de Ponent i comarques centrals de Catalunya, però que, de cara al vespre, primeres hores de la nit, també arribarà a deixar alguns xàfecs i, fins i tot, potser alguna tempesta cap a la selva i també a la selva marítima. Tens, per tant, aquesta tongada de ruixats que, tot i que sembla que no ens afectarà durant gaire estona, sí que al vespre i primeres hores de la nit deixarà alguns ruixats en moltes comarques de Girona. De cara al cap de setmana, el que ens espera és un panorama de temps molt insegur, amb obertura de clarianes, clarament, tant dissabte com diumenge, però també amb nuvolades i alguns ruixats de tarda. Per tant, tot i que puguin aparèixer encara alguns xàfecs al voltant de Lloret o que puguin arribar a descarregar durant la tarda de dissabte, seran ja només fenòmens aïllats i puntuals. Diumenge a la tarda les tempestes podrien ser una mica més fortes en comarques de Girona i sectors del Pirineu Oriental, però igualment, en tot cas, si arriben fins a mar, seran fenòmens de ben poca estona. Pel que fa a les temperatures, de moment aquest cap de setmana seguirà l'ambient fred, tot i que els migdies començaran a ser una mica més agradables, sobretot ja de cara a diumenge. En tot cas, la setmana vinent, això sí, a poc la temperatura s'anirà recuperant. La setmana vinent, però, tindrem més entrades d'aire fred en altura i, per tant, seguirem parlant molt probablement d'un temps variable i amb alguns ruixats sobtats. I, per últim, destaquem també que aquest vent de Garbí provocarà força alteració marítima a l'inici del cap de setmana. Aquest dissabte, sobretot, començarà amb àrees fins i tot de forta maror i, a poc, en tot cas, a mesura que avanci el cap de setmana, la situació marítima millorarà.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. Ara mateix, aquest divendres, a aquesta hora del matí, tenim 7 graus i la humitat al 80%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 6 minuts, mirem el que diuen avui els diaris a les seves primeres pàgines i en el cas del punt avui, el titular principal és que el Parlament colla Torra. Una moció que el PSC guanya per un vot exigeix que Torra se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. El president reitera la continuïtat del govern i acusa PSC, Ciutadans, Comuns i Partit Popular d'aprofitar les suspensions de Llarena. El Tribunal Constitucional, per la seva banda, anul·la la llei per la investidura d'un president a distància. També en plana política, la Junta Electoral passa al Suprem la decisió sobre els debats electorals a la presó. Institucions penitenciàries no veu viable el prec de Jordi Sánchez i la petició d'Esquerra Republicana també té poques possibilitats. Recordem que van demanar fer campanya des de les presons o bé fer-hi debats polítics, debats electorals. En un altre ordre de qüestions, a la portada del Punt també hi llegim que un altre cap dels Mossos desmenteix de los Cobos en el judici. Agents neguen l'ús de porres l'1 d'octubre. I també veiem com a notícia destacada un titular que diu creativitat tecnològica i es fa ressò de l'entrega dels Premis Cactus a projectes digitals de màrqueting i comunicació. A la imatge, foto de família dels guardonats ahir amb els Premis Cactus, dels quals se celebrava la 5a edició. I un últim titular a la portada del Punt és per l'àmbit del comerç i és que Figueres ha triat ampliar els horaris comercials. Podeu llegir aquests titulars a la portada del Punt Avui, mentre que el diari de Girona el titular principal és que desmantellen a Girona el frau més gran de l'IVA a través dels carburants. S'han detingut 21 integrants d'una trama que ha defraudat 150 milions d'euros a l'Estat. També es fa ressò del Dia Mundial de l'Activitat Física, amb una imatge ben grossa dels assistents que van omplir l'aforament de l'Auditori de Girona per participar a la jornada Esport i Salut. I el titular és Fent esport, gaudireu més de la vida. La primera jornada Esport i Salut del Diari de Girona omple l'auditori amb ponents d'alt nivell. En un altre ordre de qüestions, veïns de Font de la Pólvora demanen que no s'elimini el curs de P3. L'AMPA, l'Associació de Mares i Pares de l'Escola del Barri, creu que tancar aquesta línia és un fet discriminatori. En plana política també es fa ressò amb un titular més petitó, el Diari de Girona, que Quim Torra rebutja el mandat del Parlament de convocar eleccions. El Tribunal Constitucional anul·la la llei que permet investir Puigdemont a distància. També llegim que entitats socials alerten que perilla el 25% de llocs de feina de dificultats especials. Ja hi ha 16 dones apuntades per fer de manaies a Girona. Que una banda Riudarenes i Roses per tenir armes i drogues. I l'últim titular que volem destacar ha parlat de Lloret de Mar, perquè la discoteca Colossos no podrà obrir fins a finals d'octubre.
Títols diversos als diaris d'avui divendres. Al País llegim, el Parlament debilita més a Torra a exigir-li eleccions ja. El periòdico, 152 Mossos per la Guàrdia de Torra. La Razón, Torra burlarà al Parlament, ni moció ni eleccions. ABC, Bildu, aliat de Sánchez, crida nazi a la policia. El Mundo, el PSOE vota amb el PNB una llei que humilia la policia. I La Vanguardia, el Parlament insta Torra a convocar eleccions.
I més notícies. Ens fem ressò ara que l'home detingut ha estat alliberat, també un home de 70 anys, que va ajudar a morir la seva dona malalta d'esclerosi. Tot està gravat en vídeo.
La dona de 62 anys patia la malaltia des de feia 3 dècades. L'home ha quedat en llibertat sense mesures cautelars, però investigat per un delicte de cooperació al suïcidi.
I és que aquest home s'enfronta a una pena de presó d'entre 6 mesos i 2 anys. Inevitablement, aquest cas ha reobert el debat sobre l'eutanàsia.
Fins i tot el president del govern espanyol s'hi ha pronunciat. Pedro Sánchez s'ha compromès a despenalitzar l'eutanàsia i no descarta indultar el marit de la víctima.
Canviem ara de tema. L'Hospital Vall d'Hebron opera per primer cop un tumor de pàncreas amb el robot Da Vinci.
La intervenció d'una gran complexitat ha durat 10 hores.
També en l'àmbit de la salut, dir que la mala alimentació provoca una de cada 5 morts al món.
El consum excessiu de sodi i la ingesta insuficient de cereals integrals i de fruita són les causes principals d'aquestes morts. La xifra és superior a la del tabac.
Ha dimitit l'alcalde de Miravet, que està en llibertat amb càrrecs per violència masclista.
Antoni Borrell, que figurava en una llista vinculada a Esquerra Republicana, diu que així podrà defensar-se lliurement i desvincular el poble dels càrrecs que li imputen.
De fet, Esquerra Republicana li havia demanat aquesta dimissió. I atenció a aquesta notícia. Un jutge britànic diu que tenir sexe amb la dona és un dret fonamental del marit.
El magistrat del Tribunal Superior ho ha dit perquè havia de pronunciar-se sobre el fet que un home pugui tenir relacions amb una dona que ha perdut les capacitats cognitives.
I una altra polèmica. Sacerdots polonesos cremen llibres de Harry Potter perquè falten al respecte a Déu.
També van crear un paraigua de la Hello Kitty. De fet, després dels fets, els sacerdots han hagut de demanar disculpes per les crítiques rebudes.
Ha mort als 79 anys el cantautor i poeta Alberto Cortés.
L'autor de cançons com El Abuelo, En un rincón del alma i Cuando un amigo se va ser un dels cantautors més influents dels anys 60 i 70.
Netflix aterra a Madrid i anuncia dues sèries espanyoles més.
Netflix obre a Madrid el seu primer centre de producció a Europa, que ja dona feina a 13.000 persones i en donarà a 25.000 més a finals d'any.
I acabem amb un titular esportiu i ens n'anem una mica lluny, perquè Xavi Hernández s'ha proclamat campió de la Lliga de Qatar amb Al-Ahly.
L'exblaugrana de 39 anys ha conquerit el seu primer gran títol de Lliga al País Àrab després de golejar l'Al-Ahly per un contundent 7-2.
Amb l'Al-Sadd, vull dir, no estic gaire basada aquest nom. Ara mateix, 8:12.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamá. La comida no, porque tengo el restaurante El Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Y que te elaborará la mejor pizza artesana al horno de leña. Menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia El Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-3712-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-3661-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la Avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza.
Comprar o vendre el teu pis. Sovint una missió impossible, oi? Confia en Apialia Costa Brava Sud. A Lloret, 7 establiments al teu servei. Caravel·la Immobiliària, immomercat.com, Finques Niu, Finques Rosmar, Finques Proa, Subirós Gestió Immobiliària i Alzina Finques. Visita el web costabravasud.apialia.cat o truca al 673 953 374. Apialia Costa Brava Sud. Tots units al teu servei.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Jo sóc del RAC. I quan se'm punxa la bici, també els truco. Perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco. Perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972 36 01 60.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa. Más que nunca, trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Bon dia de nou. Ara passen dos minuts d'un quart de nou del matí. Benvinguts els que us incorporeu ara al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret. Avui comencem en plana política i ens centrem en les eleccions municipals del maig. La construcció d'un centre sociosanitari, l'impuls d'un hotel d'entitats, convertir el castell d'Amplaja de titularitat pública, millorar les comunicacions amb Lloret de Mar amb la prolongació de la C32 i la futura ronda de la Costa Brava Sud.
Aquests són els primers compromisos de l'alcaldable de Junts per Lloret, Jaume Dolcet, que fa públic aquest dijous a la nit en la presentació de la candidatura per les eleccions del 26 de maig.
Tenim aquesta intenció d'obtenir en titularitat pública el castell d'Amplaja i de poder-lo convertir en un espai públic, per tant, segurament un petit museu, perquè hi ha molts pocs metres quadrats, un lloc on la gent doncs, hi pugui accedir, hi pugui veure, i pugui seguir una continuïtat del camí de ronda. Òbviament, doncs, hem parlat d'aquest hotel d'entitats, que creiem que és molt necessari, va passar l'any passat, va quedar en segon lloc com a proposta més demandada en els pressupostos participats i una necessitat que ens sembla absolutament essencial per Lloret de Mar, com és aquesta residència, asil sociosanitari per la gent gran i que, per tant, ja hi estem treballant molt activament i que esperem, si la gent ens renova la confiança, com esperem que sigui, doncs desenvolupar-la durant els propers 4 anys.
Jaume Dolçat ha assegurat davant dels més de 400 assistents al Teatre de Lloret que tenen un projecte de ciutat sòlid, amb experiència, però que també compta amb la incorporació de gent nova. A la llista hi figuren noms de pes, com Albert Robert i Jordi Saiz, que ocupen els llocs 2 i 4 respectivament. S'integren cares noves, com Anna García Castany, que va de número 3, Marina Nicolás, que se situa en el 5è lloc, Xavi Flores, en el 6è, i completen les primeres 11 posicions Susana Riera, Jordi Costa, Mercè Serrano, Romà Ribas i Roma Codina.
A continuació hi figuren Laia Garriga, Maria Antònia Batlle, Dani Canals, Cristina Fornaguera, Jordi Ribas, Vicky Serrano, Josep Sobirós, Idoia Saracíbar, l'exalcalde Jordi Martínez i, per últim, la regidora de Turisme en aquesta legislatura, Joan Gou, que completa els 21 membres.
El cap de llista de Junts per Lloret assegura que renovar l'alcaldia pels propers 4 anys serà tot un repte.
És com una revàlida, a vegades costa més mantenir-se que arribar. En qualsevol cas, jo em sento lloretenc per sobre de qualsevol cosa en aquest món i, per tant, estic orgullosíssim doncs, de ser l'alcalde actual i d'optar a aquesta reelecció. Per tant, la candidatura està basada en la meva persona perquè al final algú ha de ser el número 1, però és una candidatura d'equip, és un equip potentíssim. He intentat doncs, rodejar-me de gent boníssima en els seus àmbits i que crec que aportin i sobretot que siguin bones persones i crec que ho he aconseguit. És una candidatura de dones i homes doncs, que faran una molt bona feina per Lloret de Mar.
En l'acte, Jaume Dolçat ha detallat l'obra de govern dels últims 4 anys. Ha posat èmfasi en com el seu equip ha normalitzat i estabilitzat la dinàmica política del municipi, l'eficiència en la gestió dels equipaments locals, la millora de la reputació a l'exterior, la proximitat i atenció de les persones, l'estreta col·laboració entre el sector públic i privat per tirar endavant nombrosos projectes i, sobretot, ha tret pit amb l'execució del pla de reconversió turística que reportarà molts beneficis per la destinació.
I seguim amb més presentacions de candidatures. Aquest vespre hi ha la d'Esquerra Republicana i demà la de Força Lloret. La primera, la d'Esquerra Republicana, comptarà amb la presència de Roger Torrent.
El president del Parlament de Catalunya ve a donar suport a Jordi Orobitg, candidat d'Esquerra per Esquerra Republicana a Lloret i a la llista que l'acompanya a les eleccions municipals del 26 de maig.
El president de la secció local, Albert Ferrandez, subratlla que hi ha 14 cares noves a la candidatura amb la intenció de fer el projecte d'Esquerra Republicana més plural.
La idea és que sigui una presentació amena on òbviament parli el nostre candidat i el president Torrent i tot seguit bueno, hi hagi la presentació de la llista i que després hi hagi una estona per fer una mica d'aperitiu, prendre alguna cosa i home, doncs que puguem xerrar entre tots i que sigui un format on ens puguem explicar molt de tu a tu doncs, quines idees tenim per Lloret o amb quina intenció hem anat a buscar determinades persones per engrandir el nostre projecte i per fer-lo més plural.
La llista d'Esquerra Republicana de Catalunya és de format cremallera, és a dir, alterna homes i dones. La presentació és aquest vespre a partir de les 8 a l'hotel Avenida Olímpic Resort.
I de cara a demà és Força Lloret qui presenta la candidatura en un ambient més informal. Serà en una taula informativa a la plaça de l'Església. Escoltem la candidata, Lluïsa Beltrons.
Aquest dissabte estarem a la plaça de l'Església de 10 a 1 i de 5 a 8. Farem una presentació dels candidats i candidates de la nova formació política Força Lloret i ens agradaria molt que ens vinguéssiu a veure.
Força Lloret donarà a conèixer els membres de la llista demà dissabte a la parada que posaran al llarg de tot el dia a la plaça de l'Església.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I no ens aturem. Ara falten 8 minuts per arribar a 2:15 i us expliquem que fins aquest diumenge prop de 3.000 participants del Campionat Internacional de Darts es troben a Lloret de Mar. Provenen d'arreu del món, dels Estats Units, d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Holanda, Itàlia, França, Luxemburg, Suïssa, Noruega, Portugal, Brasil, Japó, la Xina i Malàisia.
La competició, com en altres edicions, es du a terme a l'hotel Avenida Olímpic Resort, on s'han instal·lat un gran nombre de dianes electròniques. Es calcula que l'impacte econòmic d'aquest esdeveniment, anomenat Radical d'Arts, és d'un milió d'euros per la destinació.
El que fem aquí al Bon Dia, Bona Hora és parlar amb un dels organitzadors, que és l'Alejandro Álvarez. Bon dia, buenos días.
Bon dia, què tal?
¿Por qué han escogido de nuevo Lloret de Mar como sede del campeonato?
Bueno, la verdad es que lo hicimos aquí hace 2 años el campeonato, hicimos solamente el campeonato nacional. Y bueno, salimos tan contentos de la localización que hemos decidido repetir, pero esta vez con un campeonato más grande a nivel internacional. Y la verdad es que ha sido todo un éxito, porque Lloret es un reclamo turístico general en todo el mundo. Y todo el mundo quiere venir aquí para no solo para disfrutar de los dardos, sino para disfrutar de la ciudad, porque es un sitio absolutamente idóneo y que conjuga todo lo que los jugadores de dardos quieren, que es disfrutar de su deporte y estar en una ubicación turística y de ocio y, bueno, pues idónea para toda la gente.
Decíamos que hay cerca de 3.000 participantes. ¿Qué perfil presentan?
Bueno, el jugador es un jugador de nivel medio-alto le gusta estar con sus amigos durante la semana para reunirse con la familia, con los amigos y jugar una partida de dardos. Ellos juegan sus ligas durante todo el año y se clasifican para venir aquí. Entonces es la ilusión poder participar en esta gran final. Y al final, bueno, es un deporte familiar, porque aquí juega todo el mundo, juegan hombres, mujeres, niños, mayores, y es una actividad de ocio que realmente, una vez que estás dentro de ella, engancha y hace que la gente siga participando.
Uh-huh. Porque, claro, vienen participantes de todo el mundo, hasta de los Estados Unidos, de Japón. ¿Qué tiene este campeonato que sea un atractivo para tantas personas de sitios tan diferentes?
Bueno, yo llevo 20 y tantos años en eso y sigo haciéndome la misma pregunta. Este año, por ejemplo, Lloret de Mar ha sido, la verdad, es que uno de los grandes alicientes. Nos ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido de Estados Unidos. El año pasado, por ejemplo, lo hicimos en Galicia y vinieron cuatro de americanos. Este año han venido 50. Y de Noruega, de Austria, de Alemania, exactamente igual. Entonces, bueno, yo creo que parte del gran atractivo es Lloret. Y aparte que bueno, si tienes una buena ubicación, una buena organización, y unos buenos premios y un buen aliciente, pues estamos consiguiendo que este deporte vaya creciendo poco a poco.
¿Hay buenos premios en este campeonato?
Sí, bueno, tenemos unas becas de 50.000 euros que se repartimos en muchas modalidades. Pueden jugar por equipos, parejas, individuales, triples, selecciones. Ayer, por ejemplo, se jugó el campeonato de selecciones y, bueno, pues fue un éxito rotundo, donde se ven unas partidas muy intensas, donde los dardos se miden con gran pasión e intensidad, y bueno, al final, pues mira, precisamente han ganado los americanos, que han cruzado el charco, no lo han cruzado en balde, sino que han venido para llevarse el trofeo.
Porque, Alejandro, ¿diría que hay mucha afición de dardos en todo el mundo?
Muchísima. Bueno, no se puede calcular la cantidad de jugadores que hay. No es un deporte tan mediático, no sale tanto en la tele. Últimamente, pues en cadenas como el Gol, pues está saliendo los dardos de Inglaterra. Quieren hacer los Olímpicos dentro de unos años. Eso es algo bastante complicado, pero es nuestro objetivo que esto se unifique a nivel mundial y que realmente sea reconocido, porque solo en España podemos decir que puede haber cerca de 200.000 jugadores, que es una cifra bastante importante, pero bueno, la gente le gusta jugar. Es un deporte que se juega en los bares y locales de ocio, y bueno, es muy habitual encontrarte una máquina de dardos en un bar y gente echando unas partidas simplemente para disfrutar y pasarlo bien.
Uh-huh. Y a Lloret, o sea, al campeonato le interesa a Lloret, pero a Lloret también le interesa el campeonato, porque calcula la organización que el impacto económico es de 1 millón de euros.
Claro, es que es muchísima gente. Tenemos aquí 3.000 jugadores durante 4 días, y hay gente que ha venido incluso hasta una semana entera, porque son sus vacaciones. Ellos lo planifican de un año para otro, y dicen, bueno, pues me voy a coger esta semana, voy a venir con la familia y voy a venir a disfrutar. Entonces, claro, entre hoteles, restaurantes, bares, taxis, comercios, todos los locales que hay y todo lo que genera Lloret, bueno, se produce un impacto bastante importante. Es muy bueno para la ciudad y es muy bueno para nosotros. Entonces hay una sinergia entre los dos que bueno, esperemos que esto siga yendo durante muchos años.
Ah, quería preguntarlo precisamente, ¿no? Os veremos aquí durante los próximos años también. Ya pensáis que en principio sí, ¿no? Si no hay nada nuevo.
Yo creo que sí. Vamos a, cuando termine el campeonato, hacemos balance, pero en principio la verdad es que el feeling es muy bueno. Estamos encantados, sobre todo con el ayuntamiento y con Lloret Futur, que bueno, nos han abierto las puertas para que podamos tener todas las facilidades para poder hacer este evento, y el hotel de Avenida Olympic, pues que también están muy dispuestos a que esto salga bien, y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento porque nos han facilitado todo. Sí,
por curiosidad, ¿cuántas dianas electrónicas se han instalado para el campeonato?
Bueno, aquí hay 146 dianas.
146. ¿Y se puede ver, o sea, puede venir gente de fuera a ver un poco a las competiciones, o son cerradas?
No, que va, es abierto, está abierto al público. Cualquiera puede venir y simplemente verlas. No puede participar porque es un campeonato ya con inscripciones cerradas, pero simplemente para venir y ver el ambiente, porque la verdad es que es muy colorido. Ves a los equipos todos vestidos con la misma equipación, ves a los de Noruega con la bandera noruega, los alemanes con la alemana, y da un color y una vida a la sala, que la verdad es que es un ambiente muy, muy agradable.
Mañana y tarde jugáis.
Mañana, tarde y noche, y porque no hay más horas.
Muy bien, pues Alejandro Álvarez, ha estado un placer y agradecemos mucho que hayáis querido compartir esta experiencia con nuestros oyentes. Esperamos que vaya muy bien la estada en Lloret y, como decíamos, que vengáis durante muchos años más.
Eso esperamos, gracias por atendernos.
D'aquí a un minut sentirem els senyals horaris de 8:45 i abans de recuperar la informació del temps volem obrir plana esportiva. Destaquem que aquest cap de setmana l'equip femení del Club Hoquei Lloret té la primera oportunitat per aconseguir la salvació a la Divisió Nacional Catalana. Per fer-ho, haurà de guanyar el Noia en el segon partit del play-off de permanència.
Aquesta darrera fase de la competició consta de 3 enfrontaments entre els dos equips i se salva qui en guanyi més. En el primer, disputat a Noia, les lloretenques van vèncer per 2-4. Per tant, un triomf en el segon partit el serviria per certificar la salvació.
El partit es jugarà aquest dissabte, demà, a 8:45 del vespre, al Pavelló Municipal d'Esports de Lloret. Des del club fan una crida als seguidors per donar suport a l'equip per assolir la permanència en aquesta cita. Ara sí, són 8:45 i és el moment en què saludem l'entrenador de l'equip femení del Club Hoquei Lloret. Xavi Albet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns una mica quina és la situació, perquè dèiem que aquesta és la primera oportunitat, però si guanyeu aquest dissabte ja us salveu. Com està la cosa?
Bé, és un... Primer, bon dia a tothom. És un play-off al millor de 3 partits, com molt bé heu comentat. Nosaltres el primer partit ja el vam guanyar el cap de setmana passada 2-4 a la pista del Noia. I tal com està el format que hi ha a la competició, l'única opció que tenim és d'haver de guanyar aquest segon partit, o en el seu cas el tercer, i aconseguiríem pues, ja mantenir la categoria de cara a poder jugar una altra vegada l'any que ve a la Nacional Catalana.
Perquè com ha anat la temporada? És a dir, esperàveu arribar en aquesta situació final de temporada o és una cosa que ha vingut per sorpresa perquè heu tingut algun problema? Com ha estat?
Bueno, en principi la Lliga està formada per diferents fases, no? La primera fase de grups, en la que vam quedar 5ers de grup, vam passar a una segona fase en la que nosaltres partíem amb 12 punts perquè es mantenien els punts dels equips que havíem jugat a la primera fase i per motius pues, bueno, una mica laborals, d'estudis, no hem pogut comptar amb tot l'equip en perfectes condicions per poder assolir aquesta segona fase, el que ens ha portat pues, saber lluitar en els darrers dies de la Lliga pues, contra el Noia per poder mantenir la categoria.
I el partit com l'afronteu? Amb optimisme? Com és el Noia com a rival?
Bueno, en principi, aquest any ens hem enfrontat 3 vegades amb ells i les 3 vegades els hem pogut guanyar, no?, amb resultats molt curts. Hem guanyat 0-2, 3-1 i aquest darrer partit 2-4. És un equip molt compacte, un equip que juga bastant bé la bola, que pressiona molt, però bueno, el que sempre estic a les meves jugadores, si sabem estar amb calma, si sabem fer les nostres coses, sempre tenim pues, un 50% del partit guanyat.
I el... què suposa pel club el fet de tenir un equip femení a la categoria nacional catalana? Quina és aquesta situació pels que no estem gaire basats al món de l'hoquei?
Bueno, el món de l'hoquei femení a Lloret fa molts i molts anys que està arrelat, no? Sempre hem tingut 1-2 equips, hem estat pues, des de segona catalana fins a nacional catalana, que vindria a ser com una segona divisió del futbol estatal, i bé, nosaltres aquest és el segon any que portem a la categoria i estem pues, intentant formar també jugadores en els equips de base per poder arribar, si tot es cau bé el dia de demà, a poder assolir una hoquei lliga i poder portar el hoquei lloretenc el més alt possible.
Doncs desitgem tota la sort del món. Xavi, se m'acut ara una pregunta, si em permets, perquè a TV3 s'està preparant, no sé si n'esteu al cas, una sèrie basada en un equip d'hoquei femení, que és el projecte d'unes noies, projecte de final de màster o de carrera, i s'està preparant aquesta sèrie. Com ho veieu, això? No sé si n'estàveu al cas, però creus que serà positiu per l'hoquei femení?
Sí, estem al cas, perquè es va fer un càsting per tota Catalunya i bueno, es van presentar moltes jugadores. I és una cosa, jo crec que és molt important, no? Perquè el hoquei femení últimament està pujant molt, les competicions comencen a tenir molt de nom, els equips es reforcen amb jugadores inclús internacionals i és bo de cara que tot el món de l'esport pues, pugui evolucionar i sobretot el món de l'esport femení, que moltes vegades el deixem tant de banda pel fet de dir que, ostres, pues no és un esport tan competitiu, al contrari. Crec que és més competitiu que el masculí i és molt més vistós, molt més maco i molt més agradable de veure en tots els sentits.
Doncs així no hi ha excusa per no venir demà a veure aquest enfrontament. Acabem fent una crida als oients perquè vinguin a donar-vos suport.
Doncs sí, esperem poder tenir un Wanda o tenir un camp com el de l'Atlètic de Bilbao que es va emplenar per veure dos partits de futbol femení, poder veure i sortir per tot arreu que el pavelló de Lloret s'ha emplenat per veure un partit d'hoquei sobre patins femení.
Doncs fem aquesta crida, tant de bo que s'assolís. Si no, aquest dissabte, de mica en mica, no? Que es vagi fent un lloc més fort l'esport femení en general a la societat. Xavi Albet, moltíssima sort per aquest partit. Evidentment, des de la ràdio estarem atents i ens farem ressò del resultat. Esperem que sigui positiu. I moltíssimes gràcies també per haver-nos atès aquí al Bon Dia, Bona Hora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant, ara passen 5 minuts de 2 quarts i volem acabar de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana, perquè a banda del partit del Club Hoquei Lloret Femení, el cap de setmana deixa altres cites destacades. Comencem amb el Club de Futbol Lloret, que juga demà dissabte al camp del Vic per intentar recuperar sensacions i augmentar l'avantatge respecte als llocs de descens. El partit serà aquest dissabte a les 4 de la tarda.
Després de 4 derrotes consecutives, l'equip lloretenc ha vist reduïda la distància amb la zona baixa i ara mateix la tenen a 5 punts. Els rivals, per la seva part, estan molt necessitats d'una victòria que els permeti sortir de les posicions de descens. Per tant, molt en joc per als dos conjunts. L'entrenador del Lloret, Albert Vallosera, destaca les dificultats que presenta el Vic.
Complicadíssim, un camp gran, amb un equip, amb una plantilla de molt de nom i molt bons jugadors a nivell individual, i que està a una zona que s'està jugant la vida. Bueno, nosaltres no anem sobrats, vull dir, és que el que l'equip ha de pensar és en remar, és en entrenar, és en millorar i aconseguir la victòria que més que mereixen's, ens l'hem de treballar i l'hem de buscar.
Seguim el repàs a la jornada esportiva del cap de setmana amb el partit que jugarà el Club Unió Futbol Sala Lloret. Serà davant del Parets, també demà dissabte a les 5 de la tarda al pavelló del Molí.
L'equip de Joaquim Hernández, 5è amb 38 punts, segueix mirant a les posicions capdavanteres i arriba a la cita en un bon moment de resultats, amb 3 victòries seguides i 5 jornades consecutives sense conèixer la derrota. Els rivals, 7ens a la classificació, no s'hi juguen res en aquest tram de final de la competició.
També jugarà el Lloret Esportiu Futbol Sala. Serà aquest dissabte a 6:15 de la tarda a domicili davant del futsal Tordera.
L'equip lloretenc vol una victòria que l'ajudi a sortir de la zona baixa. Ara mateix són penúltims en 7 punts, mentre que el Tordera es troba en pitjor situació. És el cuer i encara no ha aconseguit sumar cap punt.
I més cites. El Club Voleibol Lloret s'enfronta aquest dissabte al Barça en la 9ª jornada de la fase de permanència a la primera divisió. El partit començarà a 6:45 de la tarda al pavelló de l'escola Pompeu Fabra.
Les jugadores que entrena Clàudia Papalardo són 6enes a la classificació i necessiten acabar entre les 4 primeres pel salvar la categoria. De moment, els jocs de permanència es troben a 3 punts. El president de l'entitat, Miquel Gràcia, recorda que ja van guanyar el Barça en els partits de la primera fase i que l'equip vol la victòria per recuperar la confiança.
Els partits contra el Barça a la primera fase els van guanyar els dos. L'únic que van estar molt disputats, a veure si poguessin guanyar aquest partit per posar-nos ja una mica més a prop de les posicions davanteres i així ens agafar ànims per intentar els últims 5 partits donar-ho tot per salvar-se.
D'altra banda, el bàsquet Lloret juga diumenge a casa davant del Casanenc. Serà partit 1:15 del migdia al pavelló del Molí.
Tots dos conjunts viuen resultats ben diferents a la classificació. Mentre les lloretenques són 5enes amb 35 punts, les rivals ocupen l'11è lloc amb 28 punts. L'entrenador de l'equip, Marci Urana, es mostra optimista per aquesta cita.
Esperem un partit complicat. A nosaltres ens va costar molt guanyar el Casanenc a casa seva i, bueno, el Casanenc ve de guanyar fa 2 setmanes, com he dit, a la Vall d'en Bas, que és un dels equips capdavanters de la Lliga. Per tant, serà un partit complicat segur, però estic segur que ens l'endurem i que tornarem a guanyar bones sensacions, no? Que aquesta setmana ha sigut bastant desastre, segur que recuperem les bones vibracions i fem un bon partit.
La tercera catalana de bàsquet entra a la recta final, ja només queden 4 jornades de Lliga.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix són exactament les 8:38. Miquel Bernis ja està a punt. Miquel, perdona aquest petit retard, et saludem. Explica'ns com es presenta el cap de setmana. Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest divendres ha començat amb glaçades i amb un ambient fred a la selva. Temperatures fins i tot sota zero, per exemple, a Vilobí d'Onyà, i que s'han acostat o han rondat al voltant dels 0 graus en molts sectors interiors de la selva. Avui esperem que el dia sigui altre cop bastant hivernal, perquè entrarà el vent de Garbí amb força a partir de mig matí i migdia, i això farà que la sensació de fred es mantingui força alta. A més, els núvols aniran a més amb el pas de les hores, i de fet aquesta tarda i vespre Arribarà una tongada de xàfecs que sobretot afectarà comarques de Ponent i comarques centrals de Catalunya, però que de cara al vespre, primeres hores de la nit, també arribarà a deixar alguns xàfecs i fins i tot potser alguna tempesta cap a la selva i també a la selva marítima. Tens, per tant, aquesta tongada de ruixats que, tot i que sembla que no ens afectarà durant gaire estona, sí que al vespre i primeres hores de la nit deixarà alguns ruixats en moltes comarques de Girona. De cara al cap de setmana, el que ens espera és un panorama de temps molt insegur, amb obertura de clarianes, clarament, tant dissabte com diumenge, però també amb nuvolades i alguns ruixats de tarda. Per tant, tot i que puguin aparèixer encara alguns xàfecs al voltant de Lloret o que puguin arribar a descarregar durant la tarda de dissabte, seran ja només fenòmens aïllats i puntuals. Diumenge a la tarda les tempestes podrien ser una mica més fortes en comarques de Girona i sectors del Pirineu Oriental, però igualment, en tot cas, si arriben fins a mar, seran fenòmens de ben poca estona. Pel que fa a les temperatures, de moment aquest cap de setmana seguirà l'ambient fred, tot i que els migdies començaran a ser una mica més agradables, sobretot ja de cara a diumenge. En tot cas, la setmana vinent, això sí, a poc la temperatura s'anirà recuperant. La setmana vinent, però, tindrem més entrades d'aire fred en altura i, per tant, seguirem parlant molt probablement d'un temps variable i amb alguns ruixats sobtats. I, per últim, destaquem també que aquest vent de Garbí provocarà força alteració marítima a l'inici del cap de setmana. Aquest dissabte, sobretot, començarà amb àrees fins i tot de forta maror i, a poc, en tot cas, a mesura que avança el cap de setmana, la situació marítima millorarà.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs a veure com anirà aquest cap de setmana. En tot cas, ara mateix ens despertem amb 7 graus de temperatura i la humitat al 78%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Mirem, doncs, què diu aquesta premsa. En el cas del Diari de Girona, com sempre amb un titular que tira més cap a casa, destaca avui que desmantellen a Girona el frau més gran de l'IVA a través de carburants. S'han detingut 21 integrants d'una trama que ha defraudat 150 milions a l'Estat. L'altre titular destacat és per la primera jornada Esport i Salut que va organitzar aquest rotatiu, el Diari de Girona, que va omplir l'auditori amb ponents d'alt nivell. Fent esport, gaudireu més de la vida, és el titular que hi destina, acompanyat d'una imatge on es veuen alguns dels assistents que van omplir l'auditori. D'altra banda, també a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els veïns demanen que no s'elimini el curs de P3. L'AMPA de l'escola creu que tancar aquesta línia és un fet discriminatori. Més notícies. Entitats socials alerten que perilla el 25% de llocs de feina de dificultats especials. Ja hi ha 16 dones apuntades per fer de manaies a Girona. En successos, que una banda Riudarenes i Roses per tenir armes i drogues. Aquí a Lloret, la discoteca Colossos no podrà obrir fins a finals d'octubre. I en plana política, dos titulars més que són, de fet, els més destacats del diari Al Punt. Un és que Torra rebutja el mandat del Parlament de convocar eleccions i l'altre és que el Constitucional anul·la la llei que permet investir Puigdemont a distància. En el cas del Punt, el titular que llegim principal diu «El Parlament colla Torra». Una moció que el Partit Socialista guanya per un vot exigeix que Torra se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. El president reitera la continuïtat del govern i acusa Partit Socialista, Ciutadans, Comuns i Partit Popular d'aprofitar les suspensions de Llarena. També veiem a la portada del Punt en plana política que la JEC, la Junta Electoral, passa al Tribunal Suprem la decisió sobre els debats electorals a la presó. Institucions penitenciàries no veu viable el prec de Sánchez i la petició d'Esquerra Republicana també té poques possibilitats. Un altre cap dels Mossos desmenteix De los Cobos en el judici del procés. Agents neguen l'ús de porres l'1 d'octubre. I finalment, en un altre ordre de qüestions, llegim també un titular que diu Creativitat tecnològica. I és que es fa ressò de l'entrega dels Premis Cactus a projectes digitals de màrqueting i comunicació. A la imatge, foto de família dels guardonats amb aquests Premis Cactus que han arribat a la 5a edició.
Complementem aquestes informacions als diaris de tirada més estatal i també nacional, com per exemple El País. El Parlament debilita més a Torra a exigir-li eleccions ja. El periódico 152 Mossos per la Guàrdia de Torra. La Razón, Torra porrarà al Parlament, ni moció ni eleccions. ABC, Bildu, aliat de Sánchez, crida nazi a la policia. El Mundo, el PSOE vota amb el PNB una llei que humilia la policia. I finalment, La Vanguardia, el Parlament insta Torra a convocar eleccions.
I repassem breument altres titulars que també creiem destacats de la jornada, tot i que no apareguin en portada. I ens fem ressò que ha estat detingut i alliberat ja un home de 70 anys que va ajudar a morir la seva dona, malalta d'esclerosi. Tot està gravat en vídeo.
La dona de 62 anys patia la malaltia des de feia 3 dècades. L'home ha quedat en llibertat sense mesures cautelars, però investigat per un delicte de cooperació al suïcidi.
Ara aquest home s'enfronta a una pena de presó d'entre 6 mesos i 2 anys. Inevitablement, el cas ha reobert el debat sobre l'eutanàsia.
Fins i tot el president del govern espanyol s'hi ha pronunciat. Pedro Sánchez s'ha compromès a despenalitzar l'eutanàsia i no descarta indultar el marit de la víctima.
Canviem de tema. L'Hospital Vall d'Hebron ha operat per primer cop un tumor de pàncreas amb el robot Da Vinci.
La intervenció d'una gran complexitat ha durat 10 hores.
També en l'àmbit de la salut, la mala alimentació provoca una de cada 5 morts al món.
El consum excessiu de sodi i la ingesta insuficient de cereals integrals i de fruita són les causes principals d'aquestes morts. La xifra és superior a la del tabac.
Ha dimitit l'alcalde de Miravet, que recordem que està en llibertat amb càrrecs per violència masclista.
Antoni Borrell, que figurava en una llista vinculada a Esquerra Republicana, diu que així podrà defensar-se lliurement i desvincular el poble dels càrrecs que li imputen.
Atenció a aquesta notícia. Un jutge britànic diu que tenir sexe amb la dona és un dret fonamental del marit.
El magistrat del Tribunal Superior ho ha dit perquè havia de pronunciar-se sobre el fet que un home pugui tenir relacions amb una dona que ha perdut les capacitats cognitives.
I una altra polèmica. Sacerdots polonesos han cremat llibres de Harry Potter perquè falten al respecte a Déu.
També van cremar un paraigua de la Hello Kitty. Després dels fets, els sacerdots han hagut de demanar disculpes per les crítiques rebudes.
Obrim ara plana cultural per fer-nos ressò d'una notícia luctuosa, i és que ha mort als 79 anys el cantautor i poeta Alberto Cortés.
L'autor de cançons com El Abuelo, En un rincón del alma i Cuando un amigo se va ser un dels cantautors més influents dels anys 60 i 70.
Netflix aterra a Madrid i anuncia dues sèries espanyoles més.
Netflix obre a Madrid el seu primer centre de producció a Europa, que ja dona feina a 13.000 persones i en donarà 25.000 a finals d'any.
I en esports destaquem en futbol que Xavi Hernández s'ha proclamat campió de la Lliga de Qatar amb el SAT.
L'exblaugrana de 39 anys ha conquerit el seu primer títol de Lliga al País Àrab després de golejar el Al-Ahli per un contundent 7-2.
Els diaris parlen de Lloret.
Veiem a la portada del diari de Girona una notícia que podeu ampliar a la pàgina 16, i és que la discoteca Colossos no podrà obrir fins a finals d'octubre. L'establiment té una suspensió de llicència d'activitat per un període de 8 mesos imposat per l'Ajuntament per incomplir un ordre de tancament en dues ocasions, l'última l'estiu passat. El local d'oci nocturn anuncia que acollirà raves del 25 de juny al 2 de juliol com a part d'un paquet turístic. Raves són aquelles festes que comencen a primera hora del matí, que és quan les persones acaben les seves festes de matinada. El consistori ha advertit als propietaris que si obren durant la suspensió demanaran als jutjats que apliquin mesures. Com dèiem, pàgina 16 del diari de Girona. El diari El Punt, a l'apartat que dedica a les eleccions, a la pàgina 27, avui parla de Jaume Dulsat, que valora que Lloret atregui inversió privada. El candidat de Junts per Lloret diu que volen que el castell d'Amplaja sigui públic. Ho hem explicat fa un moment aquí al Bon Dia Bona Hora. També ens volem fer ressò, i ho explica El Punt, que el tricampió obrirà els focs de Blanes. La murciana Pirotècnia Fernández començarà el 23 de juliol el concurs. L'Ajuntament hi destina 129.000 euros i ho destaquem perquè qui guanyi tornarà a disparar l'any que ve per tancar la Festa Major de Santa Cristina de Lloret de Mar. D'altra banda, una notícia que afecta de manera indirecta Lloret, la llegim a la pàgina 10 del diari de Girona. El cens electoral per les municipals ha augmentat un 8% en el conjunt de les comarques gironines. Ja s'ha obert el termini per sol·licitar el vot per correu. També volem explicar-vos que a l'Esportiu, que és el suplement d'esports del Punt, parla del partit del Girona contra l'Espanyol d'aquest cap de setmana. Simplement ho expliquem perquè hi ha una imatge on es veu Marc Muniesa amb altres jugadors del Girona en un entrenament. I acabem a l'agenda del Punt perquè llegim que a les 8 del vespre avui el Club Marina Casinet ofereix una conferència sobre l'escriptor Manuel de Pedrolo.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Good. 12 minuts per les 9. Parlem d'aquest cap de setmana que estarà marcat per la Festa de la Cultura Lloretenca. Arriba la 15a edició. S'entregaran diferents guardons en reconeixement a la contribució en l'àmbit cultural i als escriptors lloretencs que han publicat l'últim any.
La cita, com és habitual, comptarà amb l'entrega de premis del concurs literari Vila de Lloret, els millors blogs i el Joan Llaveries de contes infantils il·lustrats. A més, es coneixerà qui rep el guardó Sagavina, el més esperat de tots, el qual reconeix la tasca d'una persona o entitat que ha fet una aportació destacada a la cultura local.
La Festa de la Cultura Lloretenca arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al teatre. L'entrada és gratuïta, però cal invitació. Es pot recollir a Can Saragossa avui fins a les 2 de la tarda. Les places són limitades. Qui ens amplia aquesta informació és la Rosa.
Parlem de la Festa de la Cultura Lloretenca amb el regidor Albert Robert. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Arriba aquest cap de setmana una cita molt esperada amb la Festa de la Cultura Lloretenca. Com s'ha previst?
Doncs sí, aquest cap de setmana arriba... fa molta il·lusió tornar a celebrar la Festa de la Cultura Lloretenca. Ja no és la nit de la Cultura Lloretenca. Ho hem passat a una festivitat de tarda i bé, estem molt contents, està previst que sigui una festa molt senzilla, molt amable, molt distreta i molt divertida, i que alhora doncs, faci un reconeixement a totes aquelles persones i entitats doncs, que d'una manera o altra han contribuït a transmetre la nostra cultura lloretenca.
S'entregaran uns quants premis, però el més esperat cada any és el Sagavina.
Sí, el Guardó Sagavina. Nosaltres, jo en aquest cas ja sé qui és el guardonat, però vaja... ho mantindrem en secret fins al moment de l'entrega, perquè creiem que és un moment molt especial, ja sigui una persona, ja sigui una entitat, doncs el fet de poder rebre aquest reconeixement doncs, denota o demostra que han fet una tasca durant el temps molt important per transmetre aquesta cultura o per contribuir a fer cultura del nostre poble, i és un moment doncs, molt maco i molt especial, i espero que així es torni a repetir aquest diumenge.
Podem afirmar que el Sagavina, en l'àmbit cultural, és el guardó més important que s'atorga a Lloret.
Sí, exacte. Vindria a ser com els Oscars en el cinema. Doncs nosaltres tenim el guardó Sagavina, la cultura lloretenca, i tota aquella persona o entitat doncs, que ha estat reconeguda amb aquest guardó doncs, s'ha de sentir molt orgullosa per part, bueno, de manera personal o de manera col·lectiva, ja sigui una associació, doncs, perquè l'Ajuntament o les entitats que hagin proposat doncs, les persones per ser guardonades doncs, tinguin el premi, i això per ells ha de ser un motiu d'orgull, i per nosaltres que l'entreguem doncs, també ho és.
I la persona que presenti la gala, això es pot dir?
Sí, home, cap problema. És en Llucià Ferrer. En Llucià ja fa... Em sembla que aquest any serà la tercera gala
que
fa, i per nosaltres és una persona que a més està un altre cop en projecció dins del món televisiu, ara torna a estar a TV3 i ja no només amb les estranyes parelles que feia els estius, sinó que ara fa el programa d'Atrapa'm si pots els diumenges a TV3, està tinguent molt d'èxit, i per nosaltres és un gustasso doncs, que vingui aquí a Lloret. Pràcticament ja l'hem fet anfitrió, perquè ve sempre que pot, em truca molt sovint i em diu, ostres, aquest cap de setmana pujarem a Lloret i anem a menjar un arròs, i això per nosaltres ja és un orgull, perquè en Llucià, que no coneixia Lloret de Mar, doncs el coneix, i el coneix d'una manera molt més intensa, i a més ho diu, i ho diu públicament, doncs que Lloret mola, i això ens agrada molt.
A part de tot això, en aquesta festa també es fa un reconeixement a tots els escriptors lloretencs, la gent que ha escrit alguna obra. Tot això és com una mica com una avançala del Sant Jordi.
Sí, exacte. Aprofitem doncs, també que es fan els premis literaris, i fan l'entrega dels premis literaris, doncs també fem un reconeixement a totes aquelles persones lloretenques que han escrit algun llibre, i se'ls fa un reconeixement, perquè escriure un llibre sembla fàcil, però a l'hora que t'hi has de posar estic convençut que no ho ha de ser, i per tant se'ls ha de fer un reconeixement perquè és molt merescut.
I a més cada any en són uns quants, sembla que no hi hagi tanta gent escrivint llibres any rere any.
Això sembla, i és cert, cada any hi ha un bon grapat, i sembla que això a més enganxa, perquè hi ha molta gent que repeteix any rere any escrivint llibres, i segurament per molts deu ser una manera també de sortir d'aquest món vivim, no? que ens té enganxats amb la feina i amb la feina. I llavors hi ha molta gent que deu trobar el seu moment per escriure, i aprofita i doncs escriu unes novel·les o escriu poesia, i això és magnífic.
Doncs recollim totes aquestes paraules. Ens veurem el dia de la Festa de la Cultura Lloretenca. Albert Robert, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Per les 9, repassem ara la resta de propostes que hi ha pel cap de setmana. Comencem per avui. Hi ha una activitat al Casinet a les 8 del vespre.
L'entitat ha convidat la filla de Manuel de Pedrolo perquè parli del reconegut escriptor del qui l'any passat es va commemorar el centenari del seu naixement. Ho explica el president del Casinet, Joan Domènech.
El Manuel de Pedrolo, a través de la fundació que existeix amb el seu nom, vaig entrar en contacte amb la seva pròpia filla, la de l'Ais de Pedrolo, que per cert viu a Palafrugell. Jo pensava que la tenia molt lluny i estava més a la vora del que em pensava i ella mateixa es va prestar a venir. Llavors passarà també un audiovisual que ja tenen muntat sobre la vida i el pensament del seu pare. La filla no solament haurà poets de parlar acadèmicament del pare, sinó amb algun altre record més íntim i més personal, que sempre fa més agradable aquest tipus de disquisicions.
Ens centrem ara en la jornada de demà. L'Aurora s'encarrega de la sessió del Racó dels Contes. L'Associació de Dones ha convidat la vidrarenca Maria Valverde perquè presenti el seu llibre Les faules de les emocions, un recull de 5 contes il·lustrats que parla de les emocions.
Segons l'autora, l'obra està pensada per a infants de 0 a 6 anys, ja que es posa com a afrontar certs problemes i preocupacions que sorgeixen en aquesta etapa de la vida.
Tracta de diversos conflictes que tenen els nens, com per exemple la por a la foscor, o provar diversos aliments nous, que també els hi costa una mica. Per exemple, quan passen de l'etapa de jugar ells sols a jugar també amb els altres, de compartir, de la vergonya que poden tenir d'estar quan estan sols a casa i passen en el col·le que estan amb un grup de nens. Aquests temes, una manera diferent de tractar-los, com amb un conte, ells se senten identificats amb el personatge.
Com és habitual, la sessió es farà demà dissabte a 12:15 a la sala infantil de la biblioteca. I també demà es presenta la segona edició del Festival Lloret Negre. Se celebrarà el festival del 12 al 14 d'abril, creix amb un dia més amb diferents activitats programades.
Angélique Pitzner, organitzadora del festival, apunta que tot el programa es pot consultar per internet, però els agrada fer un acte de presentació per acostar-se a la ciutadania i que tothom pugui resoldre dubtes.
Tot el programa, totes les activitats, tot estarà també a la Casa de Cultura i també al teatre de Lloret i a més a la pàgina web www.lloretnegre.com. Però sempre fem una prèvia perquè tothom, doncs, així també estigui una mica més informat, doncs, per si hi ha algun dubte, per si hi ha alguna coseta, doncs bueno, que estigui de llarg i de negre la Casa de Cultura, doncs, en aquestes 7 dies abans de començar el festival.
La presentació del festival serà demà a les 12 del migdia a la Casa de la Cultura. I demà a la tarda, a les 6, comença un nou taller infantil al Museu del Mar, inspirat en la Setmana Santa i en un dels dosos típics d'aquestes dates, la mona de Pasqua. El taller es farà cada dissabte d'aquest mes d'abril.
Els més petits de la casa aprendran a decorar les mones amb una activitat que tindrà el cacau com a protagonista. N'ha donat els detalls la cap de Patrimoni Cultural, Anna Fuentes.
El taller, com sempre, va adreçat a que els nens coneguin el nostre museu, el Museu del Mar, però al mateix temps fem un taller, fem una activitat que, a part de conèixer la nostra història i el nostre patrimoni, doncs que ells se sentin bé i puguin fer una activitat, que se'n puguin endur alguna cosa a casa, i més una cosa típica d'aquestes dates, no?, que és la típica mona de Pasqua.
Hem de dir que per demà ja no queden places. Si voleu apuntar-vos a algun altre dissabte, heu de contactar amb el Museu del Mar. L'entrada és gratuïta, però cal inscripció. Tornem a parlar del Club Marina Casinet, perquè demà el seu president, Joan Domènech, presenta el seu últim llibre. Es titula El Lloret Festiu i la Sardana i fa un repàs de la vinculació entre la sardana i la nostra vila.
L'encàrrec li va fer l'Ajuntament i el grup sardanista de Lloret, encapçalat per Jordi Roques.
L'Ajuntament, però sobretot un nucli sardanista encapçalat per Jordi Roques, que volien commemorar els 50 anys de l'Aplec, els 90 anys de les audicions d'estiu, els 25 anys del programa sardanista de ràdio, i aleshores donar-hi un toc diferent de tot i, per tant, reflectir-ho d'una manera escrita, i aleshores em van dir si volia fer, doncs, aquest llibre, i jo, com sempre, m'hi vaig prestar gratis et amore.
La presentació es fa demà a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament i demà a les 9 el Cineclub Butler projectarà la pel·lícula Bronco. Ens en parla el president Joan Moret, el president del Cineclub.
Una pel·lícula difícil, eh? Ja ho diem d'entrada, que no és una pel·lícula ni per tots els públics ni per tampoc per anar a veure una cosa maca i discreta i entretinguda, sinó que estem parlant d'una pel·lícula de contingut una mica sòrdida, però que reflecteix l'univers creatiu del seu autor, d'Isaac Ulam, que a més es basa en la seva pròpia experiència personal com a addicte, per parlar precisament d'un dels estadis de l'addicció, que és l'autodescripció.
La projecció és demà a les 9 de la nit al teatre amb accés gratuït. I aquests pocs segons que queden per arribar a les 9, recordem també que aquest diumenge se celebra la Festa dels Tres Tombs a Sant Antoni Abat, que també diumenge hi ha el concurs de pintura ràpida organitzat pel Club Marina Casinet, i encara diumenge se celebra el Dia Mundial de l'Autisme, que es va commemorar aquesta setmana, i que l'associació Pas a Pas organitza diferents activitats amb una festa holi, i els alumnes de l'Institut Coll i Rodés fan una cursa solidària. Tot plegat ho repassem als informatius. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Que vagi molt bé el cap de setmana.